Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va concloure que el Departament de Salut va discriminar els policies nacionals i els guàrdies civils desplegats a Catalunya a la campanya de vacunació contra la Covid-19. Bona tarda, soc Carlos Losada i et recordo que el desembre passat la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ va donar la raó als sindicats Jupol i Jucil en considerar que Salut havia retardat injustificadament la vacunació dels agents per darrere de Mossos d'Esquadra i dels policies locals. La Generalitat va presentar un recurs al Suprem, però ara l'alt tribunal l'ha rebutjat. La sentència del TSJ tenia en compte que les vacunes a policies locals i Mossos d'Esquadra van començar el dia 10 de febrer de 2021, mentre que els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no hi van tenir accés fins al 12 de març, és a dir, amb un mes de diferència i a un ritme més extremadament lent. És per tot això que el tribunal apuntava possibles responsabilitats penals dels càrrecs del Departament de Salut, com l'exconsellera Alba Vergés. Ara el Suprem ho ha admès a tràmit, no ha admès a tràmit el recurs de la Generalitat contra la sentència en considerar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va aplicar correctament la normativa i va valorar adequadament tots els fets. Quedem, doncs, a dia d'avui i hores d'ara a l'espera de conseqüències per aquesta pràctica discriminatòria del Departament de Salut envers policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. I ara et demano atenció al que t'explicarà la Yolanda Canales. Hi ha més de 100.000 vacants laborals sense cobrir a Espanya, en un país amb quasi bé 3 milions d'aturats. I la majoria d'aquestes vacants, gairebé 3 quartes parts, es concentren en les petites i mitjanes empreses, segons han confirmat les diferents patronals. I quin és el problema que hi ha darrere d'aquesta paradoxa? Doncs ens ho explica la Yolanda Canales.
Es deu a la falta de mà d'obra qualificada, especialment. Falten electricistes, conductors, professionals de l'àmbit de la restauració, de l'hostaleria, per posar només alguns exemples. Les patronals consideren que s'ha d'incidir especialment en l'educació, que s'adapti l'oferta formativa a les necessitats de l'economia. Pere Jarque, responsable d'intermediació laboral de la patronal SECOT.
I aquests sectors, doncs, tenen problemes, doncs, per captar alumnes i per tant, doncs, les empreses que depenen també d'aquests alumnes que s'haurien de formar en aquestes escoles, doncs, també tenen dificultats per incorporar treballadors. És un peix que es mossega la cua i des de tots els àmbits s'hi ha de buscar una solució perquè realment és una cosa que ens preocupa i ens ocupa.
La situació és molt complicada fins al punt que es demana que en determinats sectors es puguin contractar treballadors estrangers, com explica Javier Ibars, director de Relacions Laborals de Foment del Treball.
Estem reclamant en algunes ocupacions i sectors concrets, novament, que es revisi el contingent de treballadors estrangers i posar facilitat a la contractació de treballadors estrangers per determinades ocupacions on les empreses de Catalunya i de la resta d'Espanya no tenen la possibilitat de trobar els treballadors i en les qualificacions concretes que els requereixen.
És més, Ibars creu que s'haurien de fer xerrades a les escoles i instituts per orientar els joves i explicar-los el panorama d'oferta i demanda educativa i laboral per tal d'ajudar-los a prendre una decisió.
I en aquesta mateixa línia, Luis Conde, un dels caçatalents més importants d'Espanya, ha explicat al programa Converses de COPE que la formació que reben els joves espanyols és bona, inclús molt millor que la dels nois i noies nord-americans. Però, això sí, diu que és incompleta. L'Adrián García t'ho explica.
El president del Saló Nàutic Internacional i fundador de la consultora Silinguer afirma que Espanya té molt talent jove, però creu que la formació que reben els estudiants és incompleta en matèries com la comunicació i en els idiomes com l'anglès, on encara anem molt endarrerits.
Yo haría muchísimos más exámenes orales. La gente tiene que saber comunicar, tiene que saber hablar en público, tiene que saber expresarse, tiene que saber en el roadshow que se hacen en la banca, en las empresas de bolsa, tienen que saber explicar. Y si no te han enseñado, no sabes.
Per erradicar aquesta situació, el fundador de Silinguer considera que un cop finalitzats els estudis, els joves han de marxar durant un temps per obtenir nous aprenentatges.
Yo obligaría a todos los estudiantes a irse fuera de su ciudad a trabajar un año al menos después de acabar la carrera. Es una experiencia súper positiva. La gente tiene que ir fuera.
D'altra banda, el president del Saló Nàutic Internacional celebra que Barcelona sigui la seu de la Copa Amèrica de Vela del 2024. Assegura que la competició serà d'impacte mundial i afegeix que l'esdeveniment permetrà a la ciutat aprovar assignatures que encara estaven pendents.
A Amèrica és importantíssima la Copa Amèrica i que es faci a Barcelona pel turisme americà a Barcelona és importantíssim, perquè així aquí tenim un suspens de turisme americà.
S'estima que el campionat obtingui un impacte d'entre 300 i 800 milions de beneficis per la ciutat.
5 minuts, 2:43, àrea de serveis. Què diu la previsió del temps? Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels poc ennuvolats o clars, tot i que creixeran núvols d'evolució diurna que deixaran xàfecs a l'interior del terç nord. Podran ser forts i anar acompanyats de tempesta. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten grans canvis, amb lleugers ascensos al Pirineu de Lleida, amb unes màximes en general a les capitals de província de 28 graus a Lleida, de 25 a Girona, de 24 a Tarragona i de 23 a Barcelona. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de direcció variable i tindrem brises marítimes. Si parlem ara de demà dimarts, esperem cels poc ennuvolats o clars a Catalunya, amb núvols d'evolució diurna a l'interior de la meitat nord, sense descartar algun xàfec aïllat al Pirineu a la tarda. Al litoral s'esperen probables núvols baixos o boires matinals. Per últim, les màximes demà seran de 29 graus a Lleida, de 27 a Girona i de 24 a Tarragona i a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I les carreteres, com estan a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem algunes vies que van un pèl carregades. És el cas de la C58, ara lenta amb aturades, arreu un parell de quilòmetres d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, això a l'autopista C58. B30 carregada a la zona de Barberà del Vallès, en sentit sud, i la C17 també lenta amb aturades, tram de Parets del Vallès, en sentit nord, en sentit Vic, aquest tram de la C-17, també un pèl més carregat. Pel que fa a les rondes de Barcelona, hi ha lentitud i aturades a la ronda litoral, per exemple, entre Sant Adrià i la Barceloneta, força lenta a la ronda de dalt, ara entre Meridiana i Horta, sempre en direcció Llobregat en aquestes dues rondes de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 i 5, Esports Cope, Liga non-stop.
Sí, perquè sortim de la jornada número 35 del Campionat de Lliga i estem ja entrant a la número 36, que se'n repartirà entre dimarts, dimecres i dijous, i que ja ens presenta demà mateix un Barça-Celta al Camp Nou. Última hora en blaugrana, amb la Champions a la butxaca. Elena Condis.
La novetat és Ter Stegen, recuperat de la indisposició que li va impedir anar a Sevilla. Demà serà titular contra el Celta a partir de 9:15 al Camp Nou. Cau de la llista Busquets, que compleix el segon cicle de targetes en Lliga, i són baixa els lesionats Piqué, Des, Pedri i Nico. Entren dos migcampistes del filial, Álvaro Sanz i Jandro, que per primer cop s'estrenen una convocatòria. Més que parlar de la Lliga, Gil, avui la roda de premsa de Xavi ha estat marcada pel mercat. Pel mercat d'estiu, ha dit el tècnic que per ser més competitius, per guanyar títols, han de fitxar, que la fulla de ruta la té claríssima, però escolta'l, perquè és bastant pessimista en aquest mercat a causa de la delicadíssima situació econòmica que té el Barça.
El Barça s'ha de reforçar cada any, i encara més doncs, si perds. No? Aquest any no serà positiu perquè no hem lluitat per títols, no hem aconseguit cap títol, i a partir d'aquí doncs, ens hem de reforçar. Tot el que vingui serà benvingut, tenim la situació econòmica que tenim, ha de sortir gent per entrar-ne, vull dir que és difícil. De les més difícils de la història del club en aquests moments, però bé, ens hem de reforçar. Hemos hecho un diagnóstico y creemos, somos muy claros en lo que queremos de cara al año que viene, y a partir de ahí, pues todo lo que se pueda hacer lo intentaremos hacer.
La classificació de Champions de l'equip blaugrana suposa la consolidació d'uns ingressos ara mateix necessaris per aquest Barça, Víctor Navarro.
Sí, rebrà com a mínim 50 milions d'euros per estar a la propera Champions. Es desglosa amb 15 milions d'euros per jugar a la fase de grups i 34 milions per ser tercer al rànquing històric per darrere del Real Madrid i del Bayern. Penseu que, en comparació, si el Barça hagués anat a l'Europa League, hauria guanyat 8 milions d'euros pels 50 de la Champions. A més, si el Barça assoleix la segona posició, seran 18 milions d'euros més, 8 milions per participar a la Supercopa d'Espanya. La federació paga uns 6 milions d'euros més pels drets d'imatge. En total, 68 milions d'euros que entren a la caixa del Barça.
Això pel que fa al Futbol Club Barcelona. L'Espanyol encara està de ressaca després de l'empat a 1 a Cornellà ahir contra Osasuna. Actualitat en blanc i blau. Quique Iglesias.
Un empat que deixa la salvació a tocar després d'un partit amb dos parts. La primera lamentable, amb RDT suplent, i la segona molt millorada, ja amb el davanter al camp i amb un golaç de Nico Melamed. Avui presentació d'un acord amb una empresa de criptomonedes i roda de premsa del conseller delegat Mao Ye, preguntat per si hi hauria inversió econòmica extra a l'estiu.
No planificamos con nada extra, ¿no? Sobre lo que tenemos. Y luego, si hay algo extra, será un plus, ¿no? Pero tenemos que trabajar como profesionales y ejecutivos del club, hablo, ¿no? Tenemos que hacer nuestro trabajo sobre lo que tenemos.
¿Descartas que pueda haber esa inversión o no?
Yo no cuento. Tenemos que hacer la planificación sobre los recursos propios del club, ¿no?
Hi ha hagut entrenament aquest matí, tornarà a haver-hi demà a Sant Adrià, roda de premsa de Vicente Moreno, proper partit, dimecres a la tarda, a Mendizorroza.
Mentretant, i a segona divisió, el Girona tanca la jornada a la categoria de plata, rebent el Tenerife a Montilivi. El partit arrenca a les 9 de la nit. És baixa Pol Lozano, a més dels lesionats, Ramon Terrats i Víctor Sánchez, tornen Bernardo i Valeri. Partit transcendental per consolidar la zona de promoció. És hora del jugador número 12, l'afició, Mitchell, el tècnic.
Estamos en una oportunidad histórica de meternos otra vez en playoff. Dependemos de nosotros mismos para conseguirlo, pero hay que dar el paso ese y luego si no lo conseguimos, seguimos dependiendo de nosotros mismos, que es súper importante, súper importante. Entonces, bueno, tendríamos tres partidos por delante para conseguirlo con menos margen de error. Necesitamos un Montilivi que empuje. Estamos en una oportunidad histórica, meternos en playoff otra vez.
I en bàsquet, el somni europeu del Baxi Manresa es queda a les portes del títol. Alberto Díez.
El Baxi Manresa ha aconseguit el primer subcampionat europeu de la seva història, primera final europea i, com apuntaves, derrota davant un Lenovo Tenerife que va ser superior 87-98 a la final espanyola, tot acompanyat per una colònia vermella de 5.000 aficionats a Bilbao. Pedro Martínez és l'entrenador del Baxi Manresa.
Els valors que ens han portat fins aquí, que han portat aquesta gent, que ha cregut en nosaltres, que fins i tot diria que l'equip també ha cregut que podia guanyar, això té que continuar, no? Té que continuar i bueno, pues normal que ara estem decebuts, tant els professionals com els aficionats, però la vida sigue i jo crec que hem de pensar en lo següent.
Pedro Martínez ha estat escollit com el millor entrenador de la competició i Chima Moneke el millor jugador. Ara al Baxi li esperen els play-offs de la Lliga Endesa.
En bàsquet també una notícia important, es confirma la no continuïtat d'Alfred Julve a la banqueta del Uni Girona. I Esports Copa, tens també per repassar el desenllaç de les Copes del Rei i de la Reina d'Hoquei Patins amb les victòries del Barça en homes i del Manlleu en dones. Preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Creieu que Carlos Alcaraz, el gran protagonista del cap de setmana, arribarà al nivell de Rafa Nadal? Sí, 55,9%, no 44,1%. En blanc i blau, voleu que es quedi Raúl de Tomàs la pròxima temporada? Sí, 76,8%, no 23,2%.
Ja sabeu, la cita amb els esports, com cada dia, 3 i 5 minuts, Esports Cope, adeu José Luis.
Adeu, fins demà, Carlos.
Nova rebaixa les taxes universitàries pel curs 22-23, i és que per primera vegada tots els graus costaran més de 20 euros per crèdit. Per exemple, els graus de mitjana i alta experimentalitat, com medicina o enginyeria, tindran un cost de 18,46 euros per crèdit. L'estalvi en un curs estàndard pels graus i màsters rebaixats oscil·larà entre els 395 i els 553 euros. També s'incrementen les rebaixes per a les persones vulnerables amb preus per crèdits inferiors als 6 euros. El Nil Jaime Juan ens explica totes aquestes i d'altres novetats.
Els graus universitaris més cars i els màsters habilitants costaran un terç menys el curs que ve a les universitats públiques catalanes. El govern fixa el preu del crèdit al voltant dels 18 euros i això suposarà un estalvi d'uns 500 euros per curs a les carreres més cares com ara medicina o enginyeries. Els màsters habilitants obligatoris per exercir professions com ara professor de secundària o arquitecte també baixen de preu i passen ara a costar el mateix que aquests graus amb experimentació. Si fins ara havia tres preus públics diferents en funció de la seva experimentalitat, aquesta nova rebaixa elimina els més cars i els equipara al grup del mig. En tots dos casos, el cost del crèdit baixa. Així ho ha anunciat la consellera de Recerca i Universitat, Gemma Geis.
Proposem una nova rebaixa dels preus a les universitats públiques. Tots els graus d'experimentalitat alta i d'experimentalitat mitjana i els màsters habilitants costaran el mateix, al voltant de 18 euros per crèdit.
Aquesta rebaixa també beneficiarà els estudiants de famílies en situacions econòmiques vulnerables. Optaran a preus per crèdit inferiors a 6 euros en graus i menys de 15 en màsters habilitants. Tota aquesta rebaixa té un cost de 27,5 milions d'euros que el govern assumirà en la seva totalitat.
com Pilatos, és a dir, rentar-se les mans. Així actua l'advocacia de l'Estat en la relació a l'aplicació del 25% de castellà a les classes. I és que els lletrats del govern de Pedro Sánchez consideren que ha de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui ha de decidir si cal l'execució forçosa d'aquesta sentència. L'advocacia passa la pilota, doncs, a l'alt tribunal català sobre si la Generalitat ja compleix o no amb aquesta quota del 25% després de les modificacions que s'han fet a la llei de política lingüística. Té tots els detalls la Yolanda Canales.
De fet, l'advocacia de l'Estat diu en el seu escrit que el govern ha justificat l'inici del procés de tramitació de dues mesures normatives per a complir suposadament la sentència. Aquestes mesures són la reforma de la llei de política lingüística i el decret de desenvolupament del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. I abans de prendre una decisió, demana al tribunal que valori prèviament el grau de compliment d'aquestes mesures. S'ha de tenir en compte que va ser precisament l'advocacia de l'Estat qui va posar en marxa tot aquest procés. Ho va fer el 2015, quan des del Ministeri d'Educació, llavors dirigit per José Ignacio Wert del Partit Popular, es va ordenar a l'advocacia que presentés una demanda contra la Generalitat pel decret de matriculació escolar, perquè no es contemplava el castellà com a llengua vehicular. D'aquí que la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, consideri incoherent la postura actual de l'advocacia i també lamenta que, una vegada més, els ciutadans són els que hagin de defensar el compliment de la Constitució a Catalunya.
És la situació que esperàvem, desgraciadament, i per això nos organitzamos en Escuela de Todos para difundir ante los ciudadanos que estava esta oportunitat para hacer cumplir la sentència, i ara estamos esperando de forma esperanzada de que el TSJ en pocos días, en pocas semanas, pueda resolver favorablemente esa ejecución y que, como esperamos, podamos tener herramientas para actuar ante una situación de incumplimiento y también ante la evidencia de que hay un abandono institucional y que tendremos que ser de nuevo los ciudadanos los que luchemos por hacer cumplir la Constitución en Cataluña.
En canvi, al seu escrit, l'advocacia de l'Estat no s'oposa a la legitimació de l'Assemblea per una escola bilingüe per formar part del procés i, per tant, per presentar la demanda d'execució forçosa de la sentència.
La polèmica està servida a Figueres. La policia municipal d'aquesta ciutat, de l'Alt Empordà, ha sancionat un local musical on les noies entraven gratis i els nois havien de pagar 10 euros. La denúncia l'ha fet a les xarxes socials l'alcaldessa Agnès Lladó. El local, segons la patronal de l'oci nocturn FECASAR, reconeix l'error per discriminació i rectificarà. Aleix González.
Des de FECASAR m'expliquen que han parlat amb el local que a la vegada està associat a la patronal. L'error sorgeix des del Departament Comercial i de Community Management, on pensaven que aquesta promoció entrava dins la legalitat. Joaquim Boada, secretari general de FECASAR, reitera que han assessorat el local perquè aquest fet no es torni a repetir.
Nosaltres anem assessorant els locals, és també millorar que això no passi més i que, bueno, anar reconduint els temes, no? Vull dir, això és un quelcom que potser abans es portava molt més a terme, ara ja no es porta tant i, bueno, en qualsevol cas anem mirant d'assessorar en els locals perquè no hi hagi cap tipus de pràctica d'aquest tipus ja.
Des de la patronal destaquen la bona fe del local, que ja ha retirat els cartells i ha demanat perdó per xarxes socials a tots els afectats. Consideren que s'ha de treure ferro al problema perquè ja s'ha reconduït de forma correcta i asseguren que no es tornarà a repetir.
Nova i brutal agressió dels vigilants de seguretat del metro de Barcelona, en aquest cas a la parada de Pep Ventura, a la línia groga a Badalona, quan una parella es va enfrontar per raons desconegudes amb dos vigilants. Enmig de la trifulca, enmig de la picabaralla, la noia va agafar la porra d'un dels visitants i va començar a colpejar-los al cap a tots dos. L'agressora ha estat detinguda gràcies a les imatges que van registrar des de l'altra banda de l'andana una usuària. Els sindicats d'agents de seguretat demanen a TMB que en agressions com aquesta es facin públiques les imatges en la seva totalitat, tal com ha fet aquesta usuària, per evitar possibles manipulacions dels fets. Sergi Torro.
Sí, al món digital actual, un vídeo de 10 segons sense tota la seqüència dels fets manipula i dona una imatge diferent moltes vegades de la realitat. En aquest cas, el vigilant agredit surt reforçat del seu treball gràcies a les imatges enregistrades per una usuària des de l'andena contrària als fets. La dona detinguda de 35 anys atacava violentament als agents de seguretat.
Queda mal a la policia, perquè si no, le van a caer entre todo ahí... delincuente, mira, dándole en la cabeza y va más presa esta mujer, mira, le está dando durísimo en la cabeza, anda ya, déjame ver, no hay seguridad por allá, ay, que voy a llegar tarde yo a tu trabajo, ¿no?
Sergio Sánchez, assessor de ADN Sindical, denuncia a COPE Catalunya i Andorra que l'ATM, Autoritat del Transport Metropolità, sempre té les gravacions, però que sol les mostra a judicis, deixant que vídeos manipulats creïn un estat d'opinió contrària i negativa de la feina dels treballadors de seguretat a les andanes. Sánchez diu que en aquest cas hi ha hagut sort de cara a l'opinió pública.
Gràcies a aquestes imatges se puede ver claramente que según donde se haga el corte del vídeo, el vigilante podría ser l'agressor. Y como escucháis en los audios de la agresión, la misma mujer dice, no, el vigilante ha hecho bien que ha detenido a esta mujer, pero ya los otros, las otras personas que habían alrededor, mira, están acosando a una mujer. Pues no, los vigilantes hacemos nuestro trabajo. El problema es que no nos dan las herramientas suficientes para poderlo hacer.
La gent agredit s'està recuperant de ferides al cap a causa dels cops de porra rebuts. ADN Sindical critica l'eliminació de 4 parelles de seguretat al metro al cap de setmana, que comporta més desprotecció pels treballadors.
I a Barcelona, la Guàrdia Urbana incorpora des d'aquesta setmana càmeres de seguretat a l'uniforme. El dispositiu es podrà activar en actuacions que suposin un risc per a la integritat física dels agents o també d'altres persones. Joan Lozano, aquestes càmeres les duran tots els agents i quan quedaran ja incorporades en els uniformes dels Guàrdia Urbanos de Barcelona?
Els primers equips seran pels agents de Ciutat Vella, Trànsit i la Unitat de Reforços i Emergències. La Guàrdia Urbana començarà a utilitzar 43 càmeres unipersonals a partir d'aquest dimecres. Des de llavors, fins a mitjans de juny, s'aniran afegint les altres fins a arribar a les 150 càmeres. El tinent de l'Alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, ha explicat que es tracta d'un dispositiu d'ús excepcional.
Els agents del cos els duran incorporats a l'uniforme policial i podran activar-se quan es trobin realitzant qualsevol actuació policial que suposi un risc concret per la vida o integritat física de membres de la policia o per les persones o danys a béns públics. Per tant, ja els dic que això és un dispositiu que s'utilitzarà en casos excepcionals.
Aquest dilluns, en roda de premsa, el tinent de l'alcaldia ha assegurat que la incorporació d'aquestes càmeres és una mostra de transparència i ha dit que van ser els agents qui van sol·licitar aquest equipament.
També el compromís de la Guàrdia Urbana amb un tema que és molt important en aquest tipus de dispositius, que és la seguretat jurídica i la generació de garanties tant als ciutadans com als propis membres de la Guàrdia Urbana.
Aquest projecte s'ha destinat un pressupost de 385.000 euros. Les imatges de les càmeres, que es podran fer servir en un judici o per denunciar una mala praxis policial, estaran encriptades i s'enviaran automàticament a un núvol on les supervisarà la Comissió de Videovigilància de Catalunya i cap agent les podrà modificar.
Déu-n'hi-do la sorpresa amb la que s'han trobat els Mossos en un local de Creixell, a Tarragona. Han descobert un taller il·legal en què es manipulaven motos robades a Barcelona. Hi ha un detingut per uns fets que tenen en alerta al sector dels tallers de motos, perquè l'intrusisme i les pràctiques il·legals sembla ser que cada cop abunden més.
Des del Gremi del Motor avisen que aquest problema és recurrent des de fa ja temps, tot per culpa d'una normativa molt laxa que ho permet. Tant la reparació il·legal de motocicletes, que ha augmentat a partir de la crisi, com els seus robatoris són els dos majors reptes que afronta actualment el sector del motor. En Xavier Arenas és membre del Gremi especialitzat en tallers de motocicletes.
Hi ha una llei molt laxa amb totes aquestes activitats submergides. Tu vas amb el tracking i tal, però i veus que l'han ficat dintre un local i tal, però no tenen la policia potestat per entrar, per demanar als jutges, tot molt lent, i al cap de 2 dies aquella moto ja no està allà o està desguassada.
Tot això després que els Mossos d'Esquadra intervinguessin a Creixell un taller il·legal, on van trobar indicis d'una dotzena de motocicletes sostretes, xifra que podria ascendir a les 18, ja que també es van trobar 6 xassis i un motor amb el número de bastidor manipulat. L'operació es va saldar amb la detenció d'un home de 32 anys.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a l'Hospitalet del Llobregat. Els fets van passar aquest diumenge al voltant de les 9 de la nit, quan la policia va rebre l'avís que hi havia una persona ferida d'arma blanca al carrer Leonardo da Vinci de l'Hospitalet. Diverses dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar al lloc dels fets, però l'home va acabar morint poc després. Segons han avançat fonts policials de l'Agència Catalana de Notícies, l'agressor i víctima són dos drapaires que dormen al carrer i que s'haurien discutit en una zona de contenidors del carrer Leonardo da Vinci. Durant la batussa, l'agressor hauria propinat una sola ganivetada al pit a la víctima que li hauria causat la mort. Els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir els fets, estan buscant el presumpte agressor, el que tenen, sembla ser, ja identificat. Tenim a punt ara mateix unes bones recomanacions publicitàries i després saludarem Lluís Sans, que és el president de l'Associació d'Amics del Passeig de Gràcia, que fa 70 anys aquesta associació. Amb ell parlarem de les assignatures pendents que l'alcaldessa Ada Colau té amb el passeig i, per tant, amb la capital catalana. Serà d'aquí un moment.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, pues claro.
Ver para creer, resulta que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I t'explico aquest dilluns que fa 70 anys que un grapat de comerciants van decidir sumar forces al Passeig de Gràcia de Barcelona per promoure, entre altres coses, millores en els carrers. En definitiva, quan botigues i restaurants anaven guanyant pas i pes en aquesta zona d'important expansió de la capital catalana. Una missió que el 2022 es manté igual de vigent, però el carrer més cotitzat del panorama comercial barceloní encara vol més. Sempre hi ha reivindicacions a posar sobre la taula i sobre aquestes qüestions i sobre els 70 anys de l'Associació d'Amics del Passeig de Gràcia, en volem parlar amb el seu president, el senyor Lluís Sans. Senyor Sans, bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam d'entrada, felicitats per aquests 70 anys de lluita per posar en el top 10 al Passeig de Gràcia i també, atenció, preparat ja per als 200 anys de la construcció del passeig, no?
Efectivament, efectivament.
Com el celebrarem, aviam?
Bé, això encara està per veure, perquè la celebració del 200 aniversari del Passeig de Gràcia serà durant 3 anys, aquest any i els dos propers, i per tant hi haurà un munt d'activitats i d'esdeveniments al passeig, però encara estan per ultimar. El que sí que portem són 70 anys de l'associació, ha sigut 70 anys de reivindicació compromès amb la ciutat per intentar fer del Passeig de Gràcia el millor carrer comercial de Barcelona, d'Espanya i del món. D'alguna manera, crec que potser el millor del món és una mica exagerat, però sí que és un dels millors carrers europeus i del món per passejar i per fer compres.
Són 70 anys de feina incansable, la neteja, l'arbrat del Passeig de Gràcia, els aparcaments soterranis, lluites d'abans. Les lluites d'ara quines són, Lluís? La mobilitat, sobretot, m'imagino, i la seguretat ciutadana, que és molt important també, no?
Efectivament, ara el que ens preocupa, per una banda, és la mobilitat, no tant el propi passeig, perquè circula bé i s'està bé, el tema és com poden arribar els clients de la regió metropolitana de Barcelona, de les ciutats del voltant, com poden venir a Barcelona, i això els està dificultant cada vegada més, perquè justament les entrades de la ciutat cada vegada hi ha menys carrils, el túnel de les Glòries ha demostrat una ratonera, a la Diagonal, a la Gran Via, i per tant ens preocupa que una bona part dels nostres clients que venen de la conurbació barcelonina els hi costi arribar al Passeig de Gràcia, al centre de la ciutat. I, per tant, això per nosaltres és una gran preocupació.
I la inseguretat ciutadana també, no? Perquè al final, vull dir, si els visitants i els clients tant d'aquí com de fora es troben amb problemes de seguretat, és una mala imatge per la ciutat, pel Passeig de Gràcia i per Catalunya i Espanya en general, Lluís?
Sí, el creixement de l'activitat econòmica i de la gent al carrer ha portat també un increment una altra vegada de la delinqüència i això ens preocupa moltíssim. La policia, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra ja fan la seva feina detenint els delinqüents i ha pujat molt el nombre de detencions. El problema és que quan un detenen a una persona que ha fet un robatori amb violència, el judici arriba d'aquí un any. I clar, en un any poden cometre molts més delictes, no? I per tant aquí falta agilitzar els processos judicials per d'alguna manera i coordinar-se també amb totes les policies que ja ho fan per lluitar més eficaçment contra el delicte. D'alguna manera, al País de Gràcia ho tenim com una preocupació, però és una preocupació de tots els barcelonins. Quan es fan enquestes del baròmetre municipal, la inseguretat és la primera preocupació dels barcelonins. I Barcelona és la ciutat més insegura d'Espanya de més de 20.000 habitants. I això no ho diu l'associació, sinó ho diu la Fiscalia. I, per tant, d'alguna manera estem davant d'un problema real que cal afrontar no només de la vessant policial, torno a dir, nosaltres estem contents amb la funció que fa Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, com es coordinen per abordar aquest problema. El tema és, després, com s'enjuicia aquests delinqüents tot el que es fa perquè no torni a delinquir.
Clar, creus que la inseguretat, doncs, és la gran amenaça per l'èxit turístic, perquè, aviam, el turisme, estem veient aquests dies que ha tornat a Barcelona, no s'han oblidat de Barcelona, tot i la pandèmia, doncs, bueno, aquí els tenim de nou, no?, el Passeig de Gràcia, passes per la Casa Batlló, passes per la Pedrera, plena de gom a gom i a primera hora del matí,
El turisme està tornant, els barcelonins estan tornant al centre de la ciutat, la resta de catalans i d'espanyols tornen a venir a Barcelona, per tant, d'alguna manera, Barcelona està recuperant el seu encant. Barcelona és una ciutat meravellosa, molt agradable per passejar, per viure uns dies, també per hi viure per sempre, però per visitar, i per tant, d'alguna manera, estem mostrant la nostra cara més amable. El tema és que entre tots hem de treballar perquè la cara menys amable, la inseguretat és una d'elles, però el descontrol a l'espai públic, el top manta...
La neteja, Lluís, també.
La neteja. Els llogercis, els carrers pintats de colorins, tot això que ha embrutat la ciutat i tal, aquest descontrol que d'alguna manera hi ha hagut a l'espai públic és necessari recuperar-ho i fer de Barcelona una ciutat, com sempre ha sigut, una ciutat maca, amable, fantàstica i que realment molt atractiva. I d'alguna manera aquest atractiu l'hem recuperat, però hem de tenir compte de no caure amb els problemes que teníem abans de la pandèmia.
El Lluís Sanz sempre diu que defensar el millor pel Passeig de Gràcia és defensar el millor per Barcelona. A l'acte de celebració del 70 aniversari vas fer una crida als polítics perquè s'entenguin, perquè pactin, perquè arribin acords en benefici per la ciutat de Barcelona i per Catalunya en general. Un pacte com el que s'ha pogut veure amb la consecució de la Copa Amèrica per Barcelona, no? Necessitàvem una bona notícia, no?
Efectivament, haver aconseguit ser seu de la Copa Amèrica és una excel·lent notícia per Barcelona i demostra que quan tots anem plegats, quan tots anem junts per un objectiu, aquest objectiu s'aconsegueix i, per tant, d'alguna manera, Barcelona és imbatible. Barcelona, quan estem tots d'acord, quan realment lluitem per fer una Barcelona millor, ens en sortim i portem grans esdeveniments i Barcelona torna a brillar. El tema és que massa sovint hi ha desavenències que moltes vegades reflecteixen aspiracions polítiques de curta mirada, no de mirada de ciutat, i això ens perjudica. Ara la propera fita és portar aquí els Jocs Olímpics d'hivern. D'alguna manera, la fita de la Copa Amèrica ha suposat un abans i un després. Hi ha un altre clima a la ciutat i una altra vegada hem recuperat la il·lusió per una Barcelona fantàstica i que tots ens hi sumem. I d'alguna manera, bé, hem de continuar. Ha sigut una boníssima inflexió, però hem de continuar.
Tu parlaves ara dels Jocs Olímpics d'hivern. Què els diries als governs de Catalunya i de l'Aragó que no hi ha manera que es posin d'acord per tirar endavant aquesta candidatura? Queden 11 dies per presentar una candidatura conjunta. Tu què els hi diries? Tu que dius les coses sempre ben clares.
Que s'han de posar d'acord i al final el pacte vol dir renunciar a les posicions maximalistes de cada un en bé de l'interès general. I per tant, jo amb aquest tema, òbviament, no sé els pormenors, qui s'està posant més problemes que un altre, però al cap i a la fi el que cal és unitat és cedir amb algunes posicions per aconseguir una cosa per bé de tothom. La Copa Amèrica també ha significat renúncies per part d'alguns, esforços per part de tots, perquè al final s'aconsegueix una cosa bona per Barcelona. I per tant, el mateix esprit s'ha d'impregnar als Jocs Olímpics. Recordem que no tots els partits de Catalunya els volen. Per tant, d'alguna manera també han d'entendre que és un bé comú, que la ciutadania majoritàriament està a favor i, per tant, hem de lluitar per aquest tipus d'esdeveniments i tornar a deixar que Barcelona torni a brillar i torni a mostrar la seva millor cara. Tenim una ciutat meravellosa, cal cuidar-la.
Cal cuidar-la. A partir d'aquest cap de setmana, el dia 15, els establiments turístics, per dir-ho d'alguna manera, poden tornar a obrir els dies festius. Això també és una bona notícia en tots els sentits, l'economia dels comerços, perquè després de la pandèmia se n'ha ressentit molt, i creació de llocs de feina, Lluís.
Sí, portem anys demanant que els, diguem, els festius, els diumenges i festius de l'estiu, el comerç de Barcelona pugui obrir, i d'alguna manera això per fi s'ha aconseguit amb consens, s'ha aconseguit amb consens de tots les associacions de comerciants de Barcelona i dels sindicats. Això ho ha propiciat per la primera tinença d'alcaldia de Barcelona, el senyor Jaume Collboni ha treballat molt en aquesta direcció, i per tant, d'alguna manera, és una molt bona fita, perquè, diguem, els visitants, i no parlem només dels turistes, parlem dels visitants que venen de la resta de Catalunya i de la resta d'Espanya, doncs puguin venir i puguin comprar també en diumenge o en els festius, durant els mesos d'estiu. És un molt bon primer pas.
Clar. Acabem ja, Lluís. Hi ha un altre tema pendent que crec que aixeca ampolles també en molts sectors de la del comerç de Barcelona, el pla d'ús de l'Eixample. Castiga el comerç, castiga la restauració. Jo diria que és com una altra pedra a la sabata que us posa l'alcaldessa Colau, no? Entens aquesta idea, aquesta idea de frenar el creixement? Jo no ho sé, donar la imatge de que Barcelona ha de ser una ciutat subdormitori, poder, no?
Efectivament, posen tanta dificultat a l'activitat econòmica per obrir establiments, per obrir des d'un colmado a un gimnàs, a un restaurant, vull dir, qualsevol activitat tindrà uns, si s'aprova, que esperem que no, tindrà que complir uns requisits que el faran quasi impossible obrir. Al final implica que, per exemple, un colmado ha d'estar almenys a més de 200 metres d'un altre. Clar, l'Eixample, que és una quadrícula, això fa que sigui molt difícil obrir noves activitats. I, per tant, d'alguna manera és un fre importantíssim a l'activitat econòmica i és una manera més d'intentar controlar l'economia amb molt esprit, diguem, de controlar tota la l'activitat privada, i això és un inconvenient per l'activitat econòmica. Ara realment necessitem creació d'empreses, creació de llocs de treball, i no posar entrebancs a l'activitat econòmica. I el Barcelona en Comú, òbviament, els socialistes ho veuen molt diferents, a l'Ajuntament hi ha dos visions, però la visió dels comuns és sempre posar pals a la roda de l'activitat econòmica i frenar justament la creació d'empreses i de llocs de treball. I això en aquests moments és més dolorós que mai.
Molt bé, Lluís Sans, president de l'Associació Amics del Passeig de Gràcia. Gràcies per estar amb nosaltres avui. Felicitats pels 70 anys de l'associació i a celebrar llargament aquests 200 anys del Passeig de Gràcia de Barcelona. Gràcies, Lluís. Bona tarda.
Gràcies a vostès. Molt bona tarda. Gràcies.
Bones notícies pel Liceu. Jaume Plensa dissenyarà les noves portes de l'entrada principal del recinte operístic i alguna sorpresa més. Oi, Lídia Muñoz?
Doncs sí, el Liceu ha aprofitat el seu 175è aniversari per dur a terme el que defineixen com un regal per la ciutat, i és que asseguren que les futures portes dignifiquen la Rambla i l'edifici. L'autor ha explicat el perquè del seu nom, Constel·lacions.
Quan aquestes portes s'aixequen, projecten les ombres a terra, que són les grans constel·lacions. Jo crec que serà un moment molt màgic. El teatre és màgia.
Però a més, Plensa reincorpora el món teatral amb la representació operística de Macbeth, una obra que assegura que defineix l'escultura per la dualitat del cos i l'ànima que representa, raó per la qual aclara que l'ha volgut fer molt mental.
Jo crec que Macbeth és una peça que va dirigida directament al sentit més profund de l'ésser humà. Som part de tota una cosmologia que mantenim en el nostre cap.
El Liceu preveu que les obres estaran acabades a finals de setembre, però que volen obrir la temporada amb les portes ja instal·lades abans de l'estrena de Macbeth.